La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, 6 minuts, que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa La Caravana i obrir-li les portes a la periodista Mònica Ramoneda, Núria.
Llicenciada en periodisme, la nostra convidada d'avui va iniciar la seva carrera en una empresa pionera d'internet i més tard es va especialitzar en comunicació digital. Amb una gran experiència en l'àmbit de la cooperació internacional com a coordinadora de projectes de recuperació de la memòria històrica a l'Amèrica Central, a dia d'avui Mònica Ramoneda treballa en una empresa de comunicació científica i ha tret el temps necessari per escriure i avui poder dir que la seva primera novel·la ja és una realitat. Es diu Internament, està a les llibreries des del passat 16 de febrer i es tracta d'una novel·la on la nostra convidada d'avui explora el complex laberint de la malaltia mental a partir d'una situació viscuda en primera persona, però que ha decidit convertir i desenvolupar en forma de ficció literària. És per això que per conèixer tots els detalls ja podem saludar a aquesta hora la seva autora, la periodista Mònica Ramoneda.
Mònica, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Sé de los fantasmas que habitan en ti. Del pozo frío y oscuro del que no logras salir. De los cristales atravesando tu garganta gris. Y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir.
Mònica, primer debat que hem tingut a la ràdio i que de fet el teníem fins fa una estona, que t'ho hem preguntat a tu mateixa fora de micròfon. Internament o internament?
És un debat general. De fet, la idea del títol ja era jugar amb el doble sentit. Internament perquè és una història que surt de molt endins, no? Uh-huh. I internament perquè una part important del llibre transcorre quan la protagonista ingressa interna en un centre psiquiàtric.
Ara comencem a parlar de tot plegat, Mònica, però ens ho deia la Núria, Internament s'ha convertit en la teva primera novel·la publicada a mans d'Angle Editorial i que ja fa uns mesos que està a les llibreries. Com estan en tot plegat?
Bé, jo estic contenta, ja, sobretot perquè rebo inputs que agraden, no? Gent que t'agraeix haver posat paraules a coses que han pogut sentir en primera persona o que els hi ha servit per entendre persones properes, i clar, aquests comentaris doncs agraden.
En quin moment decideixes escriure una novel·la que parli de la depressió o dels problemes de salut mental?
Doncs el cas és que no ho decideixo. Vull dir que m'hi trobo. Té una part d'autobiogràfica molt important. Jo vaig patir una depressió bastant greu i vaig ingressar en una clínica psiquiàtrica i llavors al sortir, al cap de poc començava el confinament, no? Ens tancaven a tots a casa. I llavors era una mica per prescripció mèdica que, com que tenia molts buits mentals i necessitava com entendre què havia passat, doncs vaig començar a escriure. Perquè sempre he escrit i sempre m'ha anat molt bé escriure, no? El que passa que era massa dolorós parlar tant en primera persona quan era tot encara tan recent que, com que era el confinament i fèiem coses tan estranyes tots per passar l'estona, doncs vaig a començar a posar-hi joc, a ficcionar per sobre, a crear personatges, no? Llavors em vaig trobar això, creant una història on la protagonista sí que sóc molt jo, però envoltada de personatges que vaig crear per la història, que no són els reals.
Mònica, què és una depressió?
Una depressió és una malaltia on tu passes molt malament perquè pot durar molts anys i que està molt invisibilitzada, perquè la primera persona que la nega, que la invisibilitza, ets tu mateixa, no? I llavors és perdre la capacitat de tenir ganes de gaudir de la vida.
Banalitzem la depressió? T'has trobat amb persones a la teva vida que han pensat, una depressió?
Sí, perquè com que és tan invisible i les línies són molt, no? Passo una mala època o estic desanimat a una depressió, la línia és molt difosa, no? A vegades, i passes d'un lloc a un altre de manera molt ràpid, no? I sí que hi ha la tendència socialment de dir, vinga va, anima't, que no passa res, no? I, ostres, dir-li anima't a una persona amb una depressió és com dir-li munt del tònic, doncs veu els colors, no? Vull dir que hi ha coses que no poden ser.
Parlant del confinament, que és quan comences a escriure aquesta primera novel·la, creus que va ser el punt d'inflexió per trencar el tabú respecte a les malalties mentals?
Va tenir un paper important en aquest sentit del confinament, més que res perquè van sortir a la llum moltes problemàtiques d'aquest tipus. També va agreujar molt també moltes problemàtiques de salut mental, no? Molta gent sentint-se tan sola i tan aïllada, doncs va empitjorar, no? Però sí que en certa manera ha sigut com l'excusa, entre moltes cometes, com per posar sobre la taula la problemàtica i a veure com socialment què es pot fer, no?
Abans en parlàvem del títol del llibre, que jugues amb aquest doble joc de paraules, no? Amb aquest internament i internament, i ja ens dona algunes pistes sobre la història que pot explicar una novel·la com aquesta, però si a més t'hi fixes en la portada, ja sents, almenys jo o l'equip de la redacció d'aquest programa, en una primera explosió de sentiments, perquè els oients se'n facin una idea, la portada està dissenyada en diferents tonalitats, de blau cap al vermell, i sembla com si fos un cap un buit, no? Una cosa així. Ben bé, què és aquesta portada?
Doncs és un mineral. I és un mineral partit per la meitat, no? Llavors el veus l'interior. I una mica va ser proposta de l'editorial, a qui agraeixo molt la idea perquè m'encanta, que és no, el mineral per fora és robust, és fort, i sembla que això, fort, i llavors el parteixes i per dintre és delicat, no? Sí. I és una mica una metàfora, crec que encaixa moltíssim amb la història que explica el llibre.
Com que jo no vull fer cap mena de spoilers, i em deies... té una part de real la novel·la, però tot amb personatges. Quina història ens explica aquesta novel·la?
Explica la història d'una noia, la Maya, que des d'adolescent ja comença... Bueno, és una persona insegura, ja comença a tenir certs problemes, no? Que passa que ho va trampejant i va creant una vida normal, no? Entre totes les cometes que s'hi ha de posar. I té feina, i té fills, i té parella, i el que passa que per dintre els problemes que a l'adolescència ja s'entreveien, doncs es fan cada vegada més grans i segueixen sent-hi, no? Fins que és insostenible. I la depressió és prou important, amb crisi d'ansietat, amb un seguit d'altres problemàtiques, que és necessari un ingrés en una clínica, i com després en surt i com refàs la vida a partir d'aquesta experiència.
És més important quan hi surts que quan hi entres?
L'ingrés, bueno, més que res, perquè no soluciona, conté l'ingrés, no només, simplement és necessari en aquell moment perquè la vida s'està a punt de menjar la protagonista, per tant, necessita aquest aïllament, però realment les clíniques psiquiàtriques, o almenys l'experiència que jo puc explicar, no solucionen, sinó simplement contenen, i no sempre de la millor manera, no? I llavors el sortir d'allà, i més amb els tempos que juga aquest llibre, que és quan arriba la pandèmia, doncs et trobes que ja no tens la contenció, però que el problema segueix allà, no?
Ara em deies que en aquesta novel·la hi apareix la Maya, evidentment la protagonista, però hi apareixen fills, la parella, hi apareixen personatges que l'envolten. Com d'important és l'acompanyament?
L'acompanyament és molt important, sí. I el que voldria també transmetre amb el llibre és com de difícil és acompanyar una persona propera que pateix o una depressió o alguna problemàtica de salut mental, no? O sigui, la figura de la persona cuidadora és un rol complicat, difícil, i que a més crec que no se'ns ha educat gens per exercir-lo, no? Llavors és difícil i s'ha de saber també entendre i bueno, intentar treure el sentiment de culpabilitat de les persones de l'entorn, no?
Escriure tot el que t'ha passat a través d'un personatge ficticis, però escriure-ho, ha estat una manera de teràpia personal també?
Sí, i tant, moltíssim. De fet, per aquí venia, com que, de fet, quasi va ser per recomanació mèdica, no? Vull dir, la psicòloga, com que ja em tenia calada, no? Ja veia que escrivint m'ajudava a entendre coses, doncs va ser proposta seva, no? I ajuda molt. I, bueno, perquè a mi sempre m'ha ajudat molt. Suposo que cadascú canalitza cap on més li funciona, no?
És una novel·la apta per tothom? O has pensat en algun concret a l'hora d'escriure?
No, jo crec que és apte per tothom. De fet, m'agrada el que em comenta la gent, doncs això. Gent que ha viscut experiències similars en primera persona agraeixen a trobar paraules de coses que ells han sentit, no? I gent que no ho ha patit a nivell personal, doncs li ha anat bé per entendre persones properes o Bueno, jo crec que és apte per tothom. Espero, vaja.
Deixa'm llegir com inicies aquesta novel·la i et vull preguntar sobre això, perquè la novel·la inicia dient: el primer cop que em van haver de lligar amb corretges de contenció en un llit a urgències psiquiàtriques de Sant Pau, vaig pensar que havia tocat fons. L'altre dia va sortir un titular de TV3 que deia: a Catalunya encara es lliga les persones amb trastorns mentals.
Sí, sí, és molt controvertit això. De fet, a més, quan ho vius, no, com que aparentment sembla que no hi havia altra possibilitat, no? I estàs entre metges, entre gent que en principi has de confiar, no? en una institució mèdica, no li dones més importància, però clar, després et poses a pensar i realment s'hauria de revisar ben bé com s'estan duent a terme aquestes contencions, no? El que deia la notícia aquesta que comentes era que es podria evitar, no? Que parlant la força de la paraula pot
existeix
arribar...
Existeix la contenció verbal.
Exacte, i és t'estalvies traumatitzar la persona, no? Perquè és que és molt agressiu, és molt humiliant que se't lligui, no? Per molt que tu estiguis en un brot i que l'excusa sigui que es fa perquè no et facis mal o no facis mal a d'altres, jo crec que en la gran majoria de casos, contenint i parlant, es calma la persona, però clar, requereix més temps i requereix més recursos.
A tu et va passar això?
A mi em va passar, sí, sí. I a més, més d'una vegada, i no calia. No calia en absolut. I inclús la vegada més bèstia, per dir-ho d'alguna manera, és que em van contenir i tota la nit lligada amb les corretges de contenció, no? I que venia... Bueno, de fet, és un episodi que surt en el llibre, no? I et venien a donar l'esmorzar i et tornaven a lligar i pensaves, però sí, jo estic completament calmada ja, sí, no... Però és protocol. O sigui, tu formes part d'un engranatge i allà segueixen uns protocols, i fins que el metge no dona l'autorització que se't pot deslligar, no et poden deslligar. Però, esclar, aquell metge està fent guàrdia per tot l'hospital i abans no torna a tu, després poden passar una nit sencera.
Et pot preguntar, Mònica, com et senties en aquell moment?
Et sents... se t'ha acabat tot, o sigui, en un moment ja no entens res i et sents perdudíssim i et sents que tens moltíssima por, perquè no saps què passarà, no? Vull dir, no saps en quin moment... la teva paraula ja no té valor, no? Tu els estàs dient estic bé, però no se t'escolta. Tu ja no tens capacitat de decisió sobre tu mateix, tu mateixa.
No només sobre aquesta qüestió, sobre tot el que implica la salut mental. Com valores l'actuació de les administracions pel que fa aquesta qüestió?
Bueno, aquí soc cautelosa perquè entenc que és difícil, però que s'ha de revisar i replantejar seguríssim, perquè el que no pot ser és... ja parlant en primera persona, no? Però jo ingresso i a mi em visita el psiquiatre el dia després d'ingressar, estic tot un dia allà que ningú em diu res, i em visita 10 minuts i jo no torno a veure aquella persona fins al moment de l'alta, no? I entremig, que ja estàs al temps que algun algoritme fins i tot ha decidit que tu estàs allà dintre, no parles, no? Llavors, quin sentit té estar en un centre on teòricament estàs per curar-te, que no rebis l'atenció psicològica que necessites, no? Simplement se t'està com dient, vale, tu fora de la societat no, ara no funciones, t'estàs aquí una estoneta fins que tornis a funcionar fora, no? I a cop de químic amb pastilles, no?
T'ha de posar una mica de llum sobre tot plegat. De la depressió se n'en surt?
Sí, sí, sí. Bueno, se n'en pot no en sortir, eh? Vull dir, s'ha de tenir en compte lo perillós que és la malaltia, però...
Hi ha depressió crònica?
Això t'hauria...
És de la desconeixença, no?
Sí, sí. Bueno, jo conec casos de gent que no se'n surt, o que ho pateix tota la vida, o que té un final tràgic, no? Però... posant llum al tema, jo me n'he sortit, bueno, ho dic una mica amb veu baixa per no tocar en fusta, però en principi és possible, necessites temps o recursos, però sí, te'n surts.
Entenc que, però durant la depressió vas pensant que és impossible sortir-te'n.
Sí, del tot, sí. El pou, bueno, la metàfora del pou està molt suada, és molt típica, però és que és així, sí.
Després de la teva pròpia experiència, després d'escriure un llibre com aquest, què els diries a totes aquelles persones que a dia d'avui estan patint algun problema de salut mental?
Que demanin ajuda, que confiïn en l'entorn i que bueno, i que això, sobretot això, que s'obrin i que confiïn en l'entorn i paciència, i creure que te'n pot sortir, sí.
Malgrat tot, internament és un llibre optimista, és un llibre vitalista?
Sí, sí, de fet em sorprèn una mica quan el primer que em diu tothom és, ostres, quin llibre tan dur, perquè jo no, la veritat és com que per mi és una mica final d'etapa, no, de... això, passem pàgina. Jo tenia la sensació que era un llibre bueno, que acaba bé, no? que és optimista, i per tant espero que també hi hagi aquesta lectura, no?
Segurament, i torno una mica a l'inici d'aquesta conversa, segurament a molts ens sembla, i em poso jo també com a primera persona, ens sembla un llibre molt dur perquè en sabem molt poc de tot això.
Suposo que sí.
I tot en sobte, no?
I també, bueno, si se'n parla, també moltes vegades se'n parla només amb personatges cèlebres, no? Famosos, que es droguen i passen malament, no sé què. Llavors és com que només els hi passa a gent que són gent superinteressant, un món interior interessant, artistes, no? I no, què va. Si una cosa he descobert jo amb aquest llibre és que... moltíssima gent, perquè tinc moltíssima gent que m'ha vingut i m'ha dit, ostres, és que a mi m'ha passat això, o aquí, vull dir, qui més qui menys té les seves coses, no? I ens pot passar a tothom.
Vull dir que abans parlàvem del tabú de patir una malaltia mental, en aquest cas de patir depressió, però podíem obrir un altre calaix de tabús, no? I parlar del tabú que implica parlar d'un centre psiquiàtric, per exemple.
Sí, 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 exacte. Perquè, sí, poca gent ho explica que ha estat ingressat. Bueno, també és perquè és una cosa que vols oblidar, eh? Perquè sí, és molt traumàtic l'estar allà dins. Bueno, dependrà de cada experiència, i jo he de dir que em va ajudar, per mi era necessari, però hagués hagut d'anar d'una altra manera, i en part per això, com perquè tens ganes de no pensar-hi gaire, i en part que existeix aquesta mena de vergonya, doncs, per això no s'explica gaire.
Parlàvem del que implica una depressió cap a un mateix, però suposo que implica moltíssimes coses una depressió, sobretot també cap a fora, en l'àmbit laboral, en l'àmbit de les amistats, en l'àmbit de la família. Què és el que implica una depressió per tots aquests àmbits?
És que el tema és que et vas aïllant, no? Bueno, laboralment arriba un moment que no ets capaç d'exercir la teva feina, no? Llavors et vas recluint. I clar, tot va retroalimentant el problema, no? Com menys capaç et veus, més empitjores, no? I a nivell d'amistats, doncs és això, et vas apartant, i la gent també té tothom el seu dia a dia, i hi ha molta gent que li passa per alt perquè cadascú té les seves vides, i les vides mai són fàcils, no? I et quedes... És soledat el sentiment que acabes sentint, però no és culpa de l'entorn, insisteixo, vull dir que és la pròpia malaltia que t'ho roba, això, et tanca amb tu mateix.
T'ha costat tornar a reprendre?
Bueno, costa el seu temps, però tinc sort que tinc un entorn que agraeixo molt i que ajuden.
Mònica, sé que tot just fa uns mesos internament està a les llibreries, però ja estàs pensant en un altre llibre? És la primera novel·la?
Sí. Hòstia, a mi m'agradaria, perquè de fet perquè m'agradaria. El que passa que jo crec que aquesta era la fàcil, no? Crec que tothom té una novel·la.
La
no?
fàcil,
perquè, aquesta era la fàcil, perquè...
Déu-n'hi-do.
Bueno, jo soc periodista... bueno, no per la temàtica, no, però, bueno, soc periodista, no? Per mi ha sigut com... faig cròniques, doncs ara faig una crònica però de coses que no he d'inventar, sinó que narro, no? Relato. Llavors això per mi era, entre totes les cometes que hi vulguis posar, més o menys fàcil, no? Fer-ne una altra, doncs és el repte... Me'l plantejo, m'agradaria, però a veure si en sóc capaç.
Van encenent els llums.
mica que darrere els núvols grisos sempre hi ha un sol radiant, eh?
Sí, sí.
Aquesta música me la poso jo cada dia. Aquesta cançó me la poso jo cada dia. T'ha ajudat a tu la música?
Sí, m'ha ajudat quan ja començava a sortir-ne. Llavors, sí que és cert que quan estàs malament, almenys jo, no escoltava música, eh? No, tanques i no gaudeixes de res, per tant, tampoc de la música.
De res és de res.
De res, de res. És que, sí. De res, de res. El que passa que després sí que trobes moltes cançons i del Pau Vallvé n'hi ha bastantes que expliquen moltes coses que has pogut sentir.
Impressionant, eh, Pau Vallvé?
Eh?
Que és impressionant, Pau.
És impressionant, Pau Vallvé. Explica coses que vols explicar tu.
Mònica Ramoneda, periodista, acaba de treure aquest llibre, ja fa uns quants mesos que el trobeu a les llibreries internament, editat per l'Angle Editorial. Mònica, ha estat un plaer de conversa, de veritat, que vagi
moltes
molt bé.
Moltes gràcies.